que, y eso es extrapolable al resto de comunidades autónomas, es que vamos a tener mayor participación en la gestión, pero sobre todo en una parte de la recaudación. Y eso creo que es positivo para todas las comunidades autónomas.
Un acord al qual els socialistes i el nou govern d'Illa encara no s'han pronunciat.
Els comuns, per cert, no han descartat que més endavant puguin ampliar l'acord que tenen amb els socialistes per entrar al govern, però de moment mantenen certa distància amb l'executiu de Salvador Illa, sobretot davant dels nomenaments d'alguns consellers.
Cid assegura que prioritzen que es compleixi amb els acords assolits i que ara mateix no participen del govern de cap manera, però que en un futur analitzaran de nou la situació i que la primera prova podrien ser els nous pressupostos.
No hemos fijado límites a esta relación con el Partido Socialista y en función también de cómo, ¿no?, avance la legislatura.
En tot cas, ha tret ferro el fet que cap dels consellers sigui proper a l'òrbita dels comuns.
No és una sorpresa ver a Salvador Illa no elegir consejeros claramente conservadores, porque es la línea que ha tenido el PSC estos últimos años en Cataluña.
I en aquest sentit s'ha mostrat especialment crítica amb el nomenament de persones de l'antiga Convergència i Unió com Ramon Espadaler o Miquel Samper, però també amb el d'Olga Pané a Salut, a qui veuen allunyada de posicionaments esquerres.
Precisament la consellera Pané ha fet avui la seva primera visita oficial, ha estat a l'Hospital Arnau de Vilanova, Lleida, però ha cancel·lat l'atenció als mitjans, tal i com per cert va fer també el president Salvador Illa en la seva primera visita als Mossos d'Esquadra. Qui també va rebutjar ahir ser a prop de periodistes va ser l'expresident Carles Puigdemont, que tenia previst assistir a un acte a la Universitat Catalana d'Estiu, a la Catalunya Nord, a Prada de Conflent. Al final ho va rebutjar, al·lega Xavi motius de seguretat.
Ha esquivat reaparèixer en un acte que tenia programat al sud de França després del seu retorn i fuga fa 12 dies. Ha decidit ara mantenir una major prudència i no moure's de Bèlgica. Ha preferit no acostar-se i participar de l'acte de manera telemàtica amb un vídeo enregistrat.
Jo parlo de cop d'estat híbrid, perquè costa molt més de percebre que no pas dels cop d'estat típics que teníem abans.
En el que acusa el Suprem de perpetrar un cop d'estat al no voler aplicar la llei d'amnistia.
Per cert, ja saben que Junts ha demanat a Salvador Illa que comparegui per justificar l'elecció de dos nomenaments del nou govern, com dèiem. D'una banda, la decisió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, de triar la seva parella com a cap del seu gabinet. D'altra banda, l'elecció de Yolanda com Collboni, germana de l'alcalde de Barcelona, com a assessora del Departament de Presidència. Doncs bé, els socialistes defensen ara que tots els nomenaments dels càrrecs del nou govern s'han fet en base a la trajectòria professional dels escollits. Salvador Illa compareixerà davant del Parlament al setembre, com ja tenia previst i com és habitual quan hi ha canvis de govern.
Hora 14.
Primer premi d'honor del concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia 2024. Carrer Mozart.
Amb una decoració que transporta els visitants al Japó, el carrer Mozart s'ha endut el premi a la millor guarnició de les Festes de Gràcia, seguit de la plaça Rovira, el segon premi, i el carrer Jesús, el tercer. Lola Santiago.
Personatges com el meu veí Totoro, la princesa Mononoke o la vella del castell ambulant són alguns dels acurats que ajuden a crear aquest microclima de fantasia en el carrer Mozart. Els veïns han volgut fer un homenatge als films de l'estudi Ghibli. Si bé de primeres passejar per aquesta via sembla simplement un viatge pel Japó, la intenció va més enllà.
La idea era parlar molt de la guerra, també tot el que està passant a Gaza, perquè totes les pel·lícules de Miyazaki barregen molt la infància, la guerra...
I el segon premi se l'han portat la plaça Rovira i Trias amb la seva boda a l'estil Las Vegas. Finalment, el carrer Jesús ha completat el podi amb la seva discodèlia, que rememora les discoteques dels anys 80. En el concurs han participat 23 carrers que han aconseguit mantenir la tradició gracienca i alçar-se entre les reivindicacions veïnals. I és que aquest any aquesta ha estat la banda sonora de les Festes Majors de Gràcia. Unes festes marcades per les disputes entre colles i també amb l'Ajuntament, que han obligat a cancel·lar gran part de les activitats del programa i també per la preocupació dels graciencs per la gentrificació i la massificació turística del barri.
La massificació que es pateix és molt dura per la gent del veïnat.
El turista... L'individu, és normal que vingui, perquè jo si fos turista també ho faria.
Unes queixes que cada vegada ressonen més a Barcelona. Al barri de Gràcia, però, les festes continuen fins aquest dimecres 21 d'agost.
I no marxem del barri de Gràcia, perquè l'Ajuntament ha substituït avui el nom de tres carrers que fins ara tenien noms de santes i ara passaran a dir-se amb el nom de dones vinculades amb el barri. La Gràcia Bru Domingo és que manté el nom de base. Per exemple, el carrer Santa Àgata es passarà a dir carrer d'Àgata Badia Puigrodon. Les tres dones escollides són d'una mateixa família, la família Trilla.
Si aquests tres carrers rebien fins ara noms de santes, era perquè quan se'ls va posar la denominació, al segle XIX, estava mal vist que els carrers portessin nom de dona. Antoni Trilla, llavors propietari de les terres i que avui posa nom a la plaça Trilla de Gràcia, va voler dedicar els carrers a tres dones familiars seves, l'Àgata, la Magdalena i la Rosa, que va haver de camuflar sota noms de divinitats. La regidora del districte de Gràcia, Laia Bonet, ha destacat que recuperar memòria perduda en clau feminista és prioritari per a l'Ajuntament.
Que és d'aquesta manera que podem anar recuperant de mica en mica la memòria de tantes i tantes i tantes dones que sense elles Barcelona no seria el que és.
El canvi s'ha pogut materialitzar gràcies a una proposta de la taula de memòria de Gràcia. La instal·lació de les noves plaques, de fet, ha coincidit amb el reconeixement als veïns de dos altres carrers de la vila, Puigmartí i Progrés, que ja fa 100 anys que generació a generació engalanen els seus carrers per festa major.
2:26. Les infermeres ja poden tractar i prescriure medicaments per la infecció d'orina en dones. Aquest és un dels motius més comuns de consultes a l'atenció primària. Bernat Saiz.
El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la guia perquè les infermeres puguin fer-ho. Cada any, prop del 5% de les dones van al metge per aquest motiu. La infecció d'orina afecta la meitat de les dones almenys un cop a la vida. La freqüència de les infeccions augmenta amb l'edat. La guia facilita a les infermeres la indicació i administració dels fàrmacs adequats a dones majors de 14 anys amb infeccions no complicades i no recurrents. Les comunitats autònomes adoptaran la guia als seus contextos específics amb protocols que concretin la població objectiu, medicaments autoritzats i criteris d'actuació.
Recta final de l'hora 14. Moment per la informació esportiva. El representant del futbolista del Barça masculí, de Gundogan, és a Manchester per negociar el retorn al Manchester City. Sergi Antolinos, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Gundogan en els últims dies ha trucat directament a Pep Guardiola per deixar-li clar que vol tornar i demanar-li que li faci un lloc a la plantilla. Aquesta trucada ha fet que els responsables del City es plantegin aquesta possibilitat i per això s'han accelerat els moviments en les últimes hores, tant que el seu tiet i representant és a Manchester des d'aquest matí per negociar la sortida. El club anglès no vol pagar cap traspàs i fons de la negociació expliquen que Gundogan ha promès al City que el Barça li donarà la carta de llibertat i el deixarà marxar gratis. El club blaugrana posarà facilitats per la seva sortida perquè Gundogan cobra 20 milions d'euros i això suposa el 5% de tots els salaris de la plantilla. Aquesta xifra permet utilitzar un 70% del que s'allibera per inscripcions en comptes d'un 50%. Per tant, el club podria utilitzar 14 milions d'euros per inscriure jugadors. Aquesta és la gran sortida, amb d'altres pendents com la de Vitor Roque al Betis. Aquest matí el club andalús està negociant a la Ciutat Esportiva. El Barça, però, busca un traspàs i no pas una cessió. I per últim, Eric García no tanca la porta a sortir del Barça i el destí seria el Girona. El club blanquivermell esperarà fins a l'últim minut del mercat d'estiu.
Gràcies, Sergi, i és temps per la previsió del temps. I això va a càrrec d'en Jordi Carbó.
El dia ha començat amb temperatures una mica més baixes, amb ambient fresc a l'interior, en molts casos mínimes al voltant dels 15 graus, fins i tot una mica de fred a les valls del Pirineu, on ens hem situat al voltant dels 10 graus de mínima. Però estem a mitjans d'agost, i això vol dir que quan fa sol, aquest es mostra molt efectiu, i avui les temperatures se pujaran pràcticament igual que els darrers dies, és a dir, a la major part de Catalunya, màximes de 30-35 graus, a prop dels 35 al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre. En general, marcada sensació de xafogó, més notable a mesura que ens apropem al litoral, i durant la tarda, vent de marinada fins a primeres hores de la nit. Els pròxims dies el temps serà molt semblant.
Gràcies, Jordi, i l'hora 14 l'acabarem amb música. És la música de Maria Hein, que és una de les últimes confirmacions del Festival Acústica de Figueres. La cançó que esteu sentint és Els ocells. En aquest festival també hi tocaran altres grups com els Amics de les Arts, Figaflaues, Vico, Gertrudis, Ginestà, la Ludwig Band, Julieta o els Tallets. Doncs ara ara ja sabem tot el cartell d'aquest festival, l'Acústica de Figueres, que, per si no ho sabíeu, serà del 29 d'agost a l'1 de setembre. Del 29 d'agost a l'1 de setembre, els Tyets seran en aquest festival. També la Maria Hein, els hem sentit a tots dos. Roger Cuixart al control, la Lola Santiago a la producció i a la sala de màquines, tot l'equip de l'Hora 14 a Catalunya. Ara us deixem amb l'Hora 14 a la SER, amb la Laura Gutiérrez. Que tingueu molt bona tarda.
Hora 14. El láser. Con Laura Gutiérrez.
2:30, 1:30 en Canarias. La última hora nos lleva a esta hora a Barcelona. Andrea Villoria, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Lo hemos avanzado a las 2 de la tarde. Se investiga un presunto doble crimen machista. Un hombre ha matado a dos mujeres, una en Rubí, otra en Castellbisbal. Allí se ha quitado después la vida. Andrea, todo apunta a que las víctimas son su pareja y su expareja.
Sí, eso es. Los Mossos d'Esquadra están ahora mismo en el lugar de los hechos, en la calle Bellesguard de Castellbisbal y en la calle de la Música de Rubí, dos municipios de la provincia de Barcelona que están a 10 kilómetros uno de otro. Los Mossos investigan lo sucedido, la identidad de las víctimas, la relación entre ellas y el recorrido mortal. Todas las fuentes policiales hablan ya de un doble crimen machista. Según esas fuentes, el asesino es un policía jubilado y todo apunta que ha matado primero a su exmujer en Rubí con una pistola y después ha vuelto a su casa en Castellbisbal y ha matado allí también a tiros a su mujer.